La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 213 des dels nostres inicis i 29 d'aquesta sisena temporada. El que ens resta d'hora per parlar de cine i escoltar alguna de les seves bandes sonores. El Premi Òscar, en la categoria de millor pel·lícula, és un dels premis atorgats anualment per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. Des de l'any 2012, el número de candidates a millor pel·lícula era flexible, però des d'aquesta edició es torna a fixar en 10. Cada membre de l'Acadèmia ha de col·locar les 10 pel·lícules en l'ordre de preferència. Si una pel·lícula aconsegueix el número 1 amb més del 50% de les votacions, es converteix automàticament en guanyadora. Però si no és així, es van realitzant rondes descartant cada volta a la que hagi aconseguit menys votacions, fins a arribar a tenir-ne una. Avui continuarem parlant d'aquelles pel·lícules guanyadores en la categoria de millor pel·lícula al llarg de la història dels Oscars. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Posades les cartes sobre la taula, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Considerada com a una de les millors obres del director John Ford, pel seu lirisme i la seva humanitat, Que verde era mi valle va ser guardonada amb 5 Òscars, entre ells la tercera estatueta que va aconseguir John Ford a millor director i el de millor pel·lícula. Basada en la novel·la de Richard Llewellyn, el repartiment va estar encapçalat per Walter Pidgeon i Maureen O'Hara, recolzats per un gran planter de secundaris, tema habitual en la filmografia del director, amb Donald Crisp, guanyador de l'Òscar a millor actor secundari, Sarah Alcott, Roddy McDowall i Anna Lee. La crua fotografia en blanc i negre d'Arthur C. Miller encaixa a la perfecció de la mà d'aquella extraordinària mirada de John Ford sobre els temps passats. Al llarg de les seves 2 hores de metratge, Ford tracta diferents històries relacionades amb els personatges del poble, des de la lluita dels miners contra els ambiciosos propietaris de la mina, fins a un tema tan petit, però al mateix temps tan tendre, com la comunicació d'un fill amb la seva mare mitjançant els cops en el sostre i en el terra a l'estar tots dos enllitats per un accident. Ford va voler rodar la pel·lícula a Gales, però a conseqüència de la Segona Guerra Mundial no va tenir més remei que construir un poble on van arribar a treballar més d'un centenar de persones. El resultat va ser un Òscar pels millors decorats.
Yeah.
Rebecca va ser la primera pel·lícula de Hitchcock a Hollywood, un món al que el britànic va arribar gairebé arrossegat pel productor David Selznick, que estava al cim del seu reconeixement gràcies al seu èxit a Lo que el viento se llevó. En aquells moments eren molts els que es preguntaven si l'estil britànic de Hitchcock encaixaria en el món de Hollywood, però el tema va quedar aclarit quan Rebecca va arribar a les sales d'exhibició i va aconseguir 11 nominacions als Oscar, guanyant 2 estatuetes, la de millor pel·lícula i millor fotografia en blanc i negre. Joan Fontaine interpreta a la jove, cauta e ingènua protagonista d'aquest film que sorprenentment sembla no tenir nom. En cap moment de la cinta se l'anomena per cap nom propi i només després del seu casament amb Maxim de Winter es refereixen a ella com la segona senyora de Winter. La primera esposa de Maxim, Rebecca, era una dona d'extraordinària bellesa, segura de si mateixa, independent i capaç. La contraposició d'aquests dos personatges posa l'accent sobre el temor gairebé instintiu de no ser els primers en l'afecte de la nostra parella. D'aquí neix la gelosia, les inseguretats i les reticències. Va haver un altre amor abans que nosaltres, que va ser més gran i més intens.
Thank you.
La Ley del Silencio és un clàssic, una d'aquestes pel·lícules imprescindibles en qualsevol llista, amb un repartiment excepcional i guanyadora de 8 dels 12 Òscar als que estava nominada, és difícil pensar en el cine americà i no tenir en compte l'obra mestra d'Ilya Kazan. Malcolm Johnson va guanyar el Premi Pulitzer per una sèrie d'articles publicats en el New York Post on narrava com la màfia havia pres el control dels molls de la ciutat. Bud Schoenberg va transformar la història en guió després de que Arthur Miller abandonés el projecte i Ilya Kazan va convertir el llibret en pel·lícula. El problema és que Schoenberg, guionista, i Kazan, director, van construir tot el relat al voltant del conflicte moral que suposa delatar. Ningú dubta que delatar la màfia és un acte d'enorme valentia. Però és que el director i el guionista venien patint el rebuig de gran part dels seus col·legues per delatar alguns companys a la caça de bruixes del senador McCarthy, portant aquest fet de les seves vides personals a la ficció i transformant aquest dolor, aïllament i mala consciència en una pel·lícula sublim que expira aquests sentiments en cada fotograma. La pel·lícula va guanyar 8 Òscar, incloent el de millor pel·lícula, director i actor protagonista per Marlon Brando, que ja havia treballat amb el realitzador a Un tramvia llamado Deseo.
La llanterna màgica,
a Ràdio Sabadell.
El sicilià Frank Capra va triomfar per tercera vegada als Premis de l'Acadèmia de l'any 1939, enduent-se els premis a millor pel·lícula i director per Vive como quieras. Abans l'havia aconseguit amb Sucedió una noche de 1934 i El secreto de vivir de 1936, també protagonitzada per Jean Arthur. Vive como quieras és l'adaptació de la desbaratada obra teatral de George Scaufman i Moss Hart, guanyadora del Pulitzer l'any 1937, No puedes llevártelo contigo. La trama explica com la jove Alice, l'única assenyada dins de l'excèntrica família Van der Hoff, s'ha enamorat del seu cap, Tony Kirby, que pertany a una família molt rica i cursi. Les diferències entre l'estil de vida i la mentalitat d'ambdues famílies s'agreuja quan els pares d'ell van a sopar a casa d'ella. Capra va ser un dels directors que va contribuir d'una forma decisiva a cimentar el prestigi de Columbia, quan l'estudi encara no estava considerat entre els grans estudis de la indústria cinematogràfica. A part d'endur-se l'Òscar a millor pel·lícula i director, Vive como quieras va estar nominada a 5 estatuetes més. Actriu secundària per Spring Byton, fotografia, muntatge, guió i so. Paràsitos és una d'aquestes pel·lícules que no deixa indiferent a ningú, de principi a final. Triga poc en enganxar-te i no et deixa anar fins al final. És una producció que no només ha fet història, sinó que més aviat l'ha canviada. I és que potser no estaríem parlant de l'èxit del Juego del Calamar si aquesta cinta coreana no hagués enderrocat totes les barreres d'Occident, arrasant en l'edició dels Òscar de 2020 amb 4 premis. Millor pel·lícula, director per Bong Joon-ho, pel·lícula internacional i guió original. En un temps en què encara la crítica social més clàssica i directa segueix guanyant premis, el sud-coreà és tot un exemple de com portar-la per bandera. Les pel·lícules de Joon-ho, a més de ser frenètics viatges farcits d'entreteniment, tenen com a base una crua representació de la realitat i el xoc social. Però fins al moment cap havia estat tan devastadora, cruel i al mateix temps tan entretinguda com Paràsitos. La Palma d'Or de Cannes i la seva històrica nit als Òscar deixen patent que amb aquesta pel·lícula l'autor asiàtic ha assolit les cotes més altes de la perfecció en el seu cine. Thank you. El projecte de Million Dollar Baby va néixer quan Angelica Houston va llegir la novel·la de FX Tool, Rob Burns' Stories from the Corner, i el va presentar al productor Albert S. Ruddy amb la finalitat que li oferís per tal de que ella la pogués dirigir. Finalment, el projecte se li va presentar a Clint Eastwood. Million Dollar Baby narra la història de Frankie Dunn i Maggie Fitzgerald. El primer és l'amo d'un gimnàs de mala mort que va conèixer temps millors on entrena Maggie perseguint un somni, poder arribar a ser la millor en el món de la boxa. Fins aquí una trama d'aparença senzilla, però Eastwood i Haggis van molt més enllà i utilitzen l'esport com a excusa per parlar de coses molt més profundes i que ens toquen molt més de prop. Frankie, d'entrada, es nega a entrenar a Maggie. No prepara noies i ella ja té 31 anys, una mica gran, per voler ser algú en el món de la boxa. Per una sèrie de circumstàncies, Frankie canvia d'opinió i neix entre ells una relació que es convertirà en el més important de les seves vides. De les 7 nominacions que va atorgar-li l'Acadèmia, la pel·lícula va ser mereixedora de 4 Òscar, millor pel·lícula, director, actriu protagonista per Hilary Swank i actor de repartiment per Morgan Freeman.
La llanterna màgica. 6 anys al teu costat.
L'actor Mel Gibson havia arribat al cim de la seva carrera a principis dels anys 90 i havia debutat com a realitzador a El hombre sin rostro. És per això que té tant mèrit que l'estrella jugués el tot per al tot en un ambiciós drama històric que, igual que el va enlairar com a director, podria haver-lo enfonsat en la més profunda misèria. Us estic parlant de Braveheart. William Wallace va ser un líder escocès que va lluitar per la independència d'Escòcia a finals del segle XIII. Hi ha poca informació sobre els seus primers anys i la seva joventut, però fos com fos, és un heroi nacional i la seva lluita contra els anglesos és similar a un nacionalisme enfrontat a un altre nacionalisme. Prenent aquest personatge com a punt de partida i reservant-se el paper principal, Gibson emprèn un drama històric i èpic amb reminiscències al gran Espartaco de Stanley Kubrick i amb una recreació d'època de primer ordre. Braveheart es va alçar amb els principals premis Oscar de 1995, malgrat compartir nominacions en grans produccions com Pena de Muerte, Seven, Casino o Los Puentes de Madison. Braveheart arrencava la nit nominada a 10 categories i en guanyava 5. Millor pel·lícula, director, fotografia, so i maquillatge. La banda sonora de la pel·lícula va ser encarregada a James Horner. Michael Cimino va començar participant en guions de pel·lícules com Naves Misterioses o Harry el Fuerte. Precisament per aquest darrer treball, Clint Eastwood va quedar impressionat amb el guionista i li va encarregar l'escriptura de Un botín de 500.000 dòlars, que havia de dirigir el famós actor. Cimino el va convèncer per fer-ho ell i l'èxit va ser impressionant. D'aquesta forma, Eastwood obria les portes a un nou director que 4 anys més tard es guanyava el favor dels membres de l'Acadèmia amb El Cazador, nominada a 9 categories i guanyadora de 5 Òscar amb la seva terrible visió sobre la guerra. El Cazador s'inscriu en aquesta petita categoria de pel·lícules de Vietnam i comparteix lloc al costat d'Apocalipse Now, la producció de Francis Ford Coppola, que l'any següent mostraria l'horror de la guerra. A El Cazador, Cimino demostra un complet control en la posada en escena, sobretot a l'hora del muntatge, treball de Peter Thiner, per al que es va endur una estatueta. Robert De Niro estava en la seva millor època i demostra un perfecte feeling amb el seu partener, Christopher Walken, que es va endur un Oscar com a millor actor secundari per la seva turmentada interpretació de l'únic amic que no és capaç de deixar enrere el viscut a la disputa. En el record, la música de Stanley Myers, tan senzilla com efectiva. Thank you. Tot i el gran nivell que van presentar les primeres obres, Toma el dinero y corre, o Bananas, de l'any 1969 i 1971 respectivament, l'èxit i consagració definitiva de Woody Allen va arribar a Money Hall, una pel·lícula de caire autobiogràfic basada en els problemes sentimentals del seu protagonista i amb la que el cineasta obtindria el primer Oscar de la seva carrera. La història en relata les fluctuacions sentimentals que pateix una parella estatunidenca dels anys 70, des dels seus inicis com a parella, passant pels conflictes de convivència fins a la definitiva i dràstica ruptura. El realitzador i protagonista de la pel·lícula està acompanyat per una genial Diane Keaton, antiga parella del director en la vida real, i que col·laboraria amb ell en moltes de les seves pel·lícules, entre elles la inoblidable Manhattan de 1979. Al film trobem clares referències al cine de Fellini i Berman, dos dels directors preferits d'Allen. Entre els actors secundaris, Tony Roberts, interpretant a Rob, el millor amic del protagonista, i un desconegut, Christopher Walken, del que us acabem de parlar, poc abans de consagrar-se amb la seva magistral interpretació a El Cazador, i que li va valer un Oscar. A Annie Hall dona vida a l'estrany germà d'Annie. En definitiva, una altra pel·lícula d'Oscar en quatre estatuetes. Millor pel·lícula, director, guió original i actriu protagonista per Diane Keaton. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who couldn't make me be true. Couldn't make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
Lawrence d'Aràbia és una de les millors obres del director David Lean, juntament amb Doctor Zhivago i El puente sobre el río Kwai, on es acosta la biografia de l'oficial anglès Edward Lawrence durant la Primera Guerra Mundial i la seva lluita davant l'exèrcit àrab contra Turquia. Gran obra èpica nominada a 10 categories per l'Acadèmia i guanyadora de 7 Òscar. Poques coses a dir d'aquesta macroproducció. I quan diem macroproducció és perquè ho és. 222 minuts de metratge, gairebé 4 hores de pel·lícula, que queden contrarrestades pel seu magnífic guió a càrrec de Robert Ball, fotografia de Freddie Young, banda sonora de Maurice Jarre, mereixedora d'una estatueta, i l'impressionant repartiment encapçalat per Peter O'Toole, Anthony Quinn i el gran paper d'Omar Sharif. Aquest últim, tot una estrella en el cine egipci, que va haver de guanyar-se la confiança del director, que no estava massa content de la seva elecció per formar part de la pel·lícula. Per aquelles coses de la vida, no només participaria en la següent pel·lícula de Lynn, Doctor Zhivago, sinó que a més seria el protagonista de la història. Ens quedem sense temps. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.